Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ja estem a Herrera en Cope des de Lleida. Que ens escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, des de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil i des de tot el món pots triar l'emissora de Lleida. O a través de la web cope.es, estiguis on estiguis del món, també pots triar l'emissora de Lleida. Com estàs? Comencem setmana, la primera, la de febrer, 3 de febrer del 2020, hores d'ara. Doncs amb uns 12-13 graus a la ciutat de Lleida, ambient maco, un bon dia, igual que ahir, tot i que al matí havia una boira força espessa, sobretot al sud de la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem la nostra connexió habitual amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet, per parlar doncs, d'actualitat. També els consells de la doctora Torrejón i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, el migdia de Lleida, amb els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a 2:15, a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, posem sobre la taula resultats del cap de setmana i notícies del món del futbol. Aquest és el nostre menú, aquests són els nostres plats. Des d'ara, des de les 12:20, fins a arribar a les 2, tot fet des de Lleida, amb gent de Lleida. Ara connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps molt estable amb el cel serè o poc ennuvolat. Les temperatures sense canvis. Arribarem a 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 19 a Vielha, 18 a Lleida capital, 16 a Balaguer i també a Tàrrega. El vent bufa variable a flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimarts començarem el dia amb boires matinals al nord de la depressió central i al Pirineu el cel estarà ennuvolat amb precipitacions febles al nord amb la cota de neu vessant a uns 1.000 metres. Aniran remetent a la tarda i només quedaran intervals ennuvolats. A la resta del territori, el cel estarà serè o poc ennuvolat durant tot el dia. Les temperatures baixaran de forma localment notable al Pirineu, amb màximes de mà de 20 graus a Balaguer, 18 a Lleida capital i Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 13 a Vielha. Pel que fa a les temperatures mínimes, es registraran al final del dia i seran de 1 grau sota zero a Vielha, un positiu a la Seu d'Urgell, 4 a Balaguer i Tàrrega i 6 a Lleida capital. El vent bufarà del nord-oest i s'esperen ratxes molt fortes en cotes altes del Pirineu de més de 80 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No és el moment en el que parlem de veterinaris. És el tema que fem anar de capçalera els dijous amb anador en veterinaris. No. És per escoltar la veu de Meghan Trainor. After every fight, just apologize. And maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? És un tema que porta per títol Dear Future Husband. I ja saps que tenim, a més de tot el que t'explicava, d'on ens pots escoltar. Després també a la web de cope.es tens accés al podcast del programa, vull dir, per escoltar... Escolta, el programa de la setmana passada, o de fa 2 mesos, doncs allí els tens tots, eh? Els pots descarregar, escoltar-los com vulguis, tantes vegades com vulguis i de manera gratuïta. I tenim el nostre número de WhatsApp. Apunta-te'l, posa-te'l a l'agenda i així que... quan se t'ocorreixi un... Escolta, això jo li diria al Ricard de Cope Lleida perquè vull que em parli, no vull que... o li vull preguntar una cosa. Doncs tu guarda't aquest telèfon, 664-526-180, 664-526-180. Apunta, WhatsApp Cope Lleida. I, escolta, missatge de veu. Tu envia un missatge de veu, que m'agrada també escoltar les veus, eh? 12:24 minuts, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat que ve marcada per l'aeroport, entre d'altres, de Lleida Alguaire, on aquest cap de setmana han arribat els primers esquiadors suecs amb destí a Andorra i Baqueira Beret. El tour operador Quality Travel ha organitzat vols cada diumenge fins a finals de març. I la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir diumenge a la matinada un home d'uns 40 anys acusat de fer tocaments a dos joves que es trobaven en un local de lleure al carrer Bonaire de Lleida. Segons van informar a fonts properes al cas, els fets van tenir lloc entre les 3 i les 4 de la matinada quan dos joves van denunciar que un individu que era a l'establiment els havia fet tocaments. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home amb signes de violència a Puigcerdà. El cadàver es va localitzar a l'interior del seu domicili. I ara obrim la plana local. El Centre de Fauna de Vall Calent atén un 45% més d'animals durant aquest passat any 2019. Dels més de 4.000 exemplars atesos, 1.519 s'han pogut retornar a la natura. Per tant, és una d'aquelles feines gratificants.
Cope Lleida. Estàs informat.
Anem ara a territori perquè el projecte de reforestació de la Marxa de la Boira ha plantat 300 alzines a Montgai i a Penelles. L'organització va regalar plançons d'alzina als 830 participants a la caminada del passat 12 de gener. Ara és el moment en el que parlem d'esports. Ja saps que sempre ho fem ben acompanyats per Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs deixeu-me que comenci parlant de motor, i és que l'espera s'ha acabat. Ha començat oficialment ja la temporada de motos i ho ha fet començant amb la primera cita d'entrenaments. Seran 6 dies on, entre d'altres, ahir ja va debutar Àlex Márquez amb la nova moto del 2020 de l'equip Repsol Honda. Ja sabeu que serà aquest any el company del seu germà Marc Márquez a l'equip del campió. Pel que fa als resultats del cap de setmana, doncs mira, Espanyol B 2, Lleida Esportiu 2, Atlètic Club 3, AM 0, això en futbol femení. En bàsquet, el Força Lleida guanyava 87-80 al Castelló. El Pardinyes Lleida va caure 85-97 davant del Girona. I en bàsquet femení, el Cedis La Seu s'imposava a domicili a Extremadura 68-74, Cedis La Seu. Amb hoquei, Girona 2, Lleida Llista 1, i amb hoquei femení, el Vilassana guanyava contundentment 7-0 davant del Vilanova. Per cert, el Vilassana, que tindrà un partit maco la propera setmana davant del líder, a Manlleu. I amb vòlei, Balàfia Vòlei 0, Sant Roque 3, perdeien els lleidatans. D'això i més en parlarem a partir de 2:15 a la nostra tertúlia d'esports a la radiografia.
La lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos
la lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes a las 2:45 de la tarde en 13.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estem al principi de la setmana, ja la primera del mes de febrer, i, bueno, les coses passen, passen i passaran, eh? I per què dic això? Doncs perquè ja saps que nosaltres al començar la setmana el que fem és connectar amb el director del diari La Mañana, amb la redacció del diari La Mañana, per conèixer, doncs, bueno, el que ha estat passant i el que creiem que passarà aquesta setmana. Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Avorrits no estem, escolta.
No, això de la informació és un element viu que es mou molt sí. a gran velocitat.
I, a més, el que m'adono és que quan afluixen els temes locals, que sempre n'hi ha, però bueno, quan afluixen els temes locals, hi ha els internacionals, o els nacionals. Vull dir que és que sempre hi ha alguna cosa o altra,
I tant, aquestes setmanes hem tingut un tast de tot plegat, no?, de temes nacionals i també internacionals, sí. cada dia, evidentment.
Sí. Per cert, el tema del... Bueno, això en parla tothom i tots parlem i no sé si ja entenem gaire, però bueno, el tema del virus, el coronavirus i tota aquesta història, jo ara m'ha vingut al cap, quan vaig llegir les primeres informacions de que s'havia detectat això a Xina i tal, em dona la sensació que, com sempre, vam tardar molt a reaccionar,
Pot ser, és que això, clar, el tema de la salut és un... Ja sí que hi ha una Organització Mundial de la Salut, però cadascú, d'alguna manera, cada país va a la seua, no? Sí que des d'Espanya s'han fet uns protocols, em consta que també des de la Unió Europea i de molts altres països, per evitar que aquest virus arribi, si arribi, aïllar-lo definitivament clar. I que no hi hagi més conseqüències, no? De fet, aquest és un tema que se n'ha parlat molt la setmana passada. A mi em recorda, i ho explicava en un article aquest dissabte a la meva columna de la mañana, em recorda una mica el que va passar l'any 2009 amb la gripa, si us recordeu,
sí,
el tècnic
home.
Que venia de Mèxic, que va crear es va declarar una gran pandèmia mundial,
sí.
Es van fer una vacuna, se'n va curar grans dosis, però finalment aquella grip va anar, diguéssim, va anar perdent intensitat, i de manera que els darrers anys, si no, i que em corregeixin els metges si m'equivoco, la majoria de grips que corren, la cepa del virus que s'aïlla, ja és gripa i no causa més conseqüències que aquesta. Esperem que amb aquesta, diguéssim, alarma de salut que tenim a causa del coronavirus pogués anar passant una mica el mateix i poguéssim controlar i no hi hagi més... Vaja, ja n'ha provocat prou d'estranges, evident. A Xina han mort moltes persones, sobretot a la regió de Wuhan,
sí.
que és on està concentrat. No tota la Xina és immensa, és evidentment, i està molt concentrat aquest virus en aquella regió.
Però és veritat, això de la gripa, ja no ens en recordem, però va bé... psicosis, jo recordo les escoles que ens van fer reunions per explicar els protocols que s'havien implementat corrents i de pressa per aquests gels desinfectants a les classes, els guants de làtex... Escolta...
Sí,
va ser tremendo. Bueno, sí, escolta una cosa, Francesc, tu que ja entens més que jo. Brexit. Perquè això també... això ha passat ara, però... Clar, ha passat ara, però passarà, Passarà durant uns mesos, encara.
I tant, el Brexit va ser notícia la setmana passada. Nosaltres hi hem dedicat des de Lleida, des del nostre diari, des de la mañana, també una informació a nivell local. Treiem el cap de setmana que Lleida exporta més o menys per valor de 85 milions d'euros a la Gran Bretanya, la qual cosa representa un 5% de les exportacions que fa les nostres terres al país britànic. No? Tindrà conseqüències el Brexit? És evident que en tindrà. Ara no passarà res, perquè els anglesos, els britànics en general, van marxar... legalment de la Unió Europea el divendres, però hi ha un any que les coses continuen més o menys igual. Amb aquest any de període s'haurà d'anar adaptant tot, què passa amb les exportacions, caldrà pagar arancels o no. Des de Gran Bretanya es parla d'una cosa que en diuen ports lliures, em sembla, com una mena de ports en el que les mercaderies entrarien de manera que no els calgués pagar arancels i potser només de caldria pagar quan en sortissin. Bé, s'estan estudiant i implementant una sèrie de mesures que anirem veient durant aquest any, però em sembla que ni Gran Bretanya en aquests moments, ni la resta de la Unió Europea, sap ben bé com acabarà derivant en tot plegat. Sí que és cert que el Brexit té una altra derivada política, ho veiem aquest cap de setmana ahir mateix. Escòcia demana un nou referèndum d'independència, hi havia fins i tot una enquesta que deia que actualment el sí ja superaria el no pel 51%, a l'antic referèndum que es va fer l'any 2014 va guanyar el no clarament per un 50% de vots que no i un 44% de sí, i ara fins i tot sembla que la Unió Europea i potser ho veuria amb bons ulls una Escòcia independent, perquè el president del Consell d'Europa, el Donald Tusk, va dir exactament més o menys això, que a Brussel·les hi ha empatia per un retorn a la Unió Europea d'una Escòcia independent després del Brexit.
Només ens faltaria això, Francesc.
Jo interpreto aquestes paraules també com una mica de nuig que evidentment hi ha a la Unió Europea per la decisió que han fet els britànics, però jo puntualitzo, i si em deixes d'acabar que m'estic allargant molt, els britànics no han fet més que votar en un referèndum el que volien sortir de la Unió Europea. Ho compartirem? No ho compartirem. compartirem, és igual, però és la decisió que han pres els britànics lliurement i és un poble prou culte i prou informat per prendre una decisió d'aquestes característiques que en tot cas s'ha de respectar.
Doncs cosetes que han passat, però que passaran, que seguiran passant, que això va per llarg. Per cert, la setmana passada pràcticament la vas encertar, Vas parlar que el president Torra convocaria eleccions i sí que és veritat que no ha posat data, però ha dit que sí, que n'hi haurà.
Sí, nosaltres vam titular eleccions en diferit.
És que,
sí. Bé, va dir, convocaré les eleccions quan s'aprovin els pressupostos en seu parlamentària. I jo vull fer una puntualització. Això d'eleccions en diferit, ho va fer el president Zapatero l'any 2000, la segona legislatura, ara no me'n recordaré l'any perquè m'equivocaria, però recordeu aquell moment que hi havia la crisi, una crisi econòmica galopant, havia petat Lehman Brothers, tothom dia que estàvem en crisi, i el president Zapatero, l'expresident, vaja, ho negava. Doncs es va veure obligat per aquella negativa on els fets el van corregir a convocar eleccions anticipades, però va dir no les convoco d'avui per demà, no les convocaré d'aquí uns mesos. També les va fer amb diferit com ha fet el president Torra. Ara bé, en quin calendari ens situem? Si els pressupostos s'aproven com s'han d'aprovar, més o menys al març, ens situem en un calendari d'entre finals de maig i principis de juny en eleccions. Alguns diuen és que el president Torra ho podria derivar, ho podria demorar per després de l'estiu. És possible, però jo amb aquesta gent... Jo els contestaria... El president Torra té un judici per investigació en primera instància. Això està recorregut al Tribunal Suprem, que ha de dictaminar si avala o no aquesta inhabilitació. En cas que ho avalés, evidentment, el president Torra ja no podria continuar sent president i, per tant, no tindria la prerrogativa que només té el president de la Generalitat de poder convocar eleccions. Per això crec que, evidentment, després de l'aprovació de pressupostos, les convocarà i ens anem a maig o juny i, en cap cas, després de l'estiu, com diuen alguns analistes.
No, sí, a Lleida del maig sempre és molt divertit, en fi, darrerament, déu-n'hi-do.
Tindrem a plec amb campanya electoral, com és habitual, ja.
No, però també et diré una cosa, la plec normalment s'acaba amotllant a la data de les eleccions cada 4 anys, quan hi ha les municipals, perquè més o menys cau per allí, veurem aquesta vegada si també s'ha de moure o no, però clar, no ho sabran en molt temps, que és un problema.
Exactament.
En fi, Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, com sempre, els dilluns el tenim aquí, però si voleu, teniu la web www.lamañana.cat amb NY, lamañana.cat, i si no, cada dia al quiosc, al diari, on hi ha tota la informació. Francesc, bona setmana.
Igualment, Ricard, salut.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Y bueno, siempre que volvemos de un periodo de fiestas o de días así diferentes... Pues empiezan aquello de las estadísticas, de cuántos kilos he cogido, de cuántos puedo perder, de cuánto me costará, y empezamos a pensar maneras y historias. Hoy hablamos con la doctora Torrejón de cómo hacer que los propósitos o aquello que nos proponemos, pues al final funcione. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo vamos a hacer que aquello que nos proponemos en un momento dado, después de un periodo de fiestas o lo que sea, o de unas vacaciones,
sí.
Y llega un momento que decimos, oye, que sí, que yo me lo propongo, que tenemos que perder peso. ¿Cómo lo hacemos?
Pues empezar ya, es decir, no dejarlo ni 30 segundos después, porque esto suele pasar, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de las Navidades, que es lo último que hemos pasado. Yo sé de mucha gente que todavía en el mes de enero se está comiendo restos de Navidades, ¿vale? Porque dice, no, ¿cómo me ha quedado este poquito? Vale, no, yo cuando uno ha pasado un periodo donde ha cogido peso, porque lo ha verificado, se ha pesado, y ve que pesa más, no puede demorar la puesta en marcha, tiene que empezar ya, y el ya es ya, es hoy, es ahora mismo, y luego en función de los kilos que tenga, pues evidentemente necesitará un compañero de viaje, necesitará profesional médico que le ayude o lo podrá hacer solo, pero no demorar ni 30 segundos, empezar lo antes posible.
Y a las personas que buscan, que son muchas, y seguro que si miramos bien todos hemos caído en la tentación de buscar un método milagroso, ¿qué les decimos?
Sí. Hombre, y yo les digo no, pero claro, habrá muchas personas que me estén escuchando y me dicen, bueno, ya que va a decir, pues va a decir que no. Yo tengo la triste experiencia de tratar muchísimas personas que vienen a nosotros después de haber intentado muchos métodos milagrosos. Y por métodos milagrosos te voy a poner el balón intragástrico, la banda gástrica, las dietas hiperproteicas, las famosas pastillas que aceleran e impiden la absorción de las grasas, etcétera, etcétera. Y tristemente estas personas, pues ¿qué ha pasado? Que lo han tenido que hacer en más de una ocasión para darse cuenta de que aquello que han perdido, que a lo mejor no es ni tan siquiera tanto como ellas desearían, pero lo poco o mucho que han podido perder lo han vuelto a recuperar inmediatamente. A esto es a lo que conducen los métodos milagrosos, digamos, lo que menos puede dañarnos, es decir, que pierdo el peso y lo recupero, pero hay determinados métodos que según y en qué momento se puedan hacer, se puedan realizar y según las personas que lo realicen, le puede dar consecuencias de salud muy importantes. Claro. Entonces, quitando estos últimos, simplemente el hecho de que voy a perder rápidamente, pero también lo voy a recuperar rápidamente y normalmente recupero un poquito más de lo que he perdido, ¿vale? Pues esto pone de manifiesto que son métodos milagrosos, efectivamente son milagrosos y no nos van a conducir absolutamente a nada bueno de cara a lo que es la pérdida de peso.
Entonces, ¿cuál es el planteamiento más lógico?
Pues el planteamiento más lógico para nosotros, Ricard, es hacer que el peso que se pierda, que pueden ser pocos o muchos kilos, dure en el tiempo. Ese es el verdadero objetivo que nosotros tenemos con nuestros pacientes y que creo que todas las personas que tienen sobrepeso deben tener. Es decir, voy a perder los kilos que me haga falta, pero voy a hacer que esa pérdida sea mantenida y duradera en el tiempo. Pues bien, para hacer eso, en primer lugar, tienen que buscar un tratamiento médico, tienen que buscar un profesional médico. Nosotros estamos al servicio de muchísimos pacientes y estaremos encantados de tratar a muchos más. En segundo lugar, es muy importante que ese profesional médico busque las causas, es decir, que veamos dónde está el origen de ese problema, porque solamente si tratamos el origen vamos a conseguir un magnífico resultado y que ese resultado sea duradero en el tiempo. Y luego, una cosa también muy importante es aprender a comer, es decir, entender que si hemos desarrollado sobrepeso en el tiempo es porque hemos tenido unos hábitos no buenos, unos hábitos tóxicos, que esos hábitos los tenemos que cambiar y los tenemos que cambiar hacia una dieta sana, mediterránea y equilibrada. Y luego, por último, y lo dejo por último, pero no es menos importante, que el procedimiento que elijamos no ponga en peligro nuestra salud, porque perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena nunca.
No, está clarísimo. Pues hemos hablado con la doctora Torrejón y si estáis convencidos de que el sobrepeso no conviene para manteneros sanos, yo creo que esto lo tenemos clarísimo, o lo tendríamos que tener clarísimo, llama al 93414-3631, 93414-3631 y solicita una visita informativa con la doctora Torrejón. Plantea todas las dudas que tengáis y seguro que os daréis cuenta que es más fácil de lo que pensabais. Doctora, muchísimas gracias.
Un saludo, Ricard.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973 23 21 66. 23 21 66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja vam triar una sintonia força energètica per presentar-te al Joel Carnicer, que ja saps que cada dilluns ens posa somriures a la cara. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ja veus, veus, sempre talla al mateix lloc, eh?
All right.
És que ja ho saben, diu, escolta, el dilluns en aquesta hora, més o menys, hi ha un boig per allí que crida molt pel telèfon, atenuem-lo, li baixem el volum. Et tallen sempre al mateix lloc, eh? Jo no t'ho faig, eh?
No,
no.
Jo,
el Carnicer, escolta, que estem al mes de febrer, bon any.
Bon any. Mira, vaig veure una publicació, t'ho volia dir, ho dic superràpid, no sé per què, encara no ho sé, però al Facebook segueixo els Mossos d'Esquadra, no?
També tenen Facebook?
Sí, vull dir, una pàgina aquesta de Facebook. Uh-huh. Suposo que el seguia a partir de, lo que, de com va passar coses a Lleida i tal, no? I llavors acostumen a ficar coses que és divertit que fiquen. Bon dia, avui estem vetllant des de la platja del Trabucador, no sé, no sé quant, no? I llavors veus un munt de persones, majoritàriament a partir de 40 i llargs, 50 i pico, bon dia. Clar, i sempre me'n recordo d'això, no? I ahir ho vaig veure una altra vegada i dic, sí, que el bon dia és un bon dia figurat, no? Que no cal que...
Clar que no, home. Saps què passa? Jo tot això, igual que els correus electrònics aquests que s'envien i tal, o els whatsapps, se solucionaria fàcil. Cada missatge un cèntim.
Exacte.
Si l'has de fer, el faràs, perquè és una misèria, un cèntim. Val? Però si és una tonteria, ja no el faràs.
WhatsApp un cèntim ens arruïnarien, eh?
Què dius, home? Pues envien un, perquè hi ha gent que per dir un missatge, cada línia l'envia amb un missatge diferent. No, escolta, tu pots seguir escrivint multilínies, amb un sol missatge,
sí,
però bueno.
Sí, veritat, però bueno, ja ho saps. És igual que les càmeres, abans, amb les càmeres de
fotos,
que es deia, sí, tu feies les que s'havia de fer.
Sí, correcte,
perquè,
clar.
Si no, havies d'anar a revelar-ho...
Sí, valia molts diners, eh?
Valia diners. Clar, llavors feies les que s'havien de fer, les importants,
senyor.
No?
Sí, senyor.
I ara ja fas tot d'esmorzar, al lavabo, tal...
A mi m'agrada la gent que es fa fotos dels plats, que es menja i els pengen. No he entès mai per què. O sigui, a no ser que te'n vaiguis a casa del Ferran Adrià i et faci un plat i dius, bueno, pues mira, va, ara sí, faig la foto del plat del Ferran Adrià i tal. Però a veure, si me'n vaig a qualsevol restaurant, per molt bo que sigui tal, però que... Vaja, no ho he entès mai, eh?
Jo vaig anar al...
A veure si m'entens. Igual que fas la foto quan menges, pues, també el pots fer en d'altres situacions, sí. Saps? Però bueno,
jo vaig anar allí al banquet, aquest nou que no ve ara, el Presseguer, allí
sí.
I tal, i per Nadal, i ho hauries d'haver vist perquè tothom està bé, vull dir, tothom està fent fotos.
És increïble,
jo era l'únic que menjava, no? I deia, bueno, dic, potser ja està bé, no? ja n'hi ha prou.
Va, Joel, que ens han polit 3 minuts ja, eh?
Sí, bueno, ja ho saps que s'ha de fer...
Vinga, anem a lleis.
Bueno,
tens lleis o no?
Anem amb una llei que... Sí. Anem amb una llei que m'ha fet molta gràcia, que diu... el títol ja sigui així. Cuidado con las bromas en Washington, ¿vale?
Ah.
Diu, ¿has bromeado alguna vez sobre el lujoso coche que tienes o tu preciosa mansión? Diu, en Washington mejor ahórrate estas bromas porque está prohibido fingir que tus padres son millonarios.
Ah, per llei.
Sí, per llei està prohibit que fingir que els teus pares tenen més que algun altre, o que són milionaris, i dius, va, doncs mira, això no. Vull dir, si aquesta llei l'apliquessin al col·legi, segurament tots estaríem a la presó, però perquè ja saps com són els pobles, no?
És igual, al col·legi, Lleida, Barcelona, qui sigui. A més, tenim un problema amb el tema dels cotxes, perquè la gent ens han inculcat que el cotxe és com una senyal d'estatus.
Sí,
i t'acabes gastant més diners del que t'hauries de gastar amb un cotxe que aparentes més i després te fa el mateix que un altre que val la meitat.
És una mica absurd, però bueno. Bueno, més coses. Diu que si estàs embarassada tienes privilegios en el Reino Unido, ¿vale? Diu que las embarazadas están protegidas por la ley y son las únicas que pueden orinar donde quieran.
Ah.
Si està d'excursió al Buckingham Palace, una embarassada pot pisar enmig de l'alfombra, enmig de la moqueta, i dir, no, que estic embarassada. Com
por ley.
I llavors li diuen, vale, no passa res, cap problema.
Nada.
Vale? Després, un altre, que aquesta no és graciosa, però m'ha cridat molt l'atenció, que diu que a Tailàndia no et pot recolzar sobre les portes.
Ah.
Vale? Jo m'acostumo a recolzar sobre tot, sempre, si sempre vaig, ja ho saps.
Tu vas néixer cansat, sí.
Sí, yo siempre estoy que sí, bueno, va. Y llavors, aquí tiene un problema, porque digo que se dice que apoyarse en las puertas de Tailandia podría ser una ofensa, ya que allí es donde habitan los dioses.
¿A las puertas?
Sí, según el tailandés,
castrets.
Que el deus, sí, muy bien, con que hasta de paso allí, pues están con vigilantes y están allí, ¿no?
Home, i... et anava a dir, la trobo bé, aquesta llei, des del punt de vista de que si te obren la porta no caiguis,
però veig que la raó...
és més mística.
Sí, sí, sí.
Igual que la gent... A mi m'agradaria fer una subsecció de dir coses que em fan ràbia. A mi fa molta ràbia la gent que té negoci.
Que ràbia.
Està a la porta. Ah. I està a la porta, allà esperant. Cony, queda't al teu negoci. Home, queda't allà tranquil.
A veure, però si vol veure la llum del dia o que li toqui l'aire...
Pues fica't al costat, perquè una vegada, si tu estàs, i això la gent que té negocis li dic ara mateix,
venga.
Si tu estàs a la porta, no, la persona que vol entrar no entrarà, perquè li fa com vergonya, perquè tu al millor tens, vols entrar només a mirar o algo i potser t'emportes i compres algo, o al millor no, però si ja tens el propietari o la propietària a davant de la porta sense deixar-te entrar, que no vols que això és perjudicial pel teu negoci?
Bueno, sí, no és massa així, però bueno, sí.
Dit això...
Anem cap a les notícies, va.
Vinga, ja ho saps que ara està molt de moda el Satisfyer, porta uns quants mesos...
És curiós, escolta, el que va idear la campanya de màrqueting ja li poden pagar molts diners, eh? Però
sí,
molts,
sí,
eh?
No, però és una passada, realment és una passada...
Jo he vist Satisfyer és un... Bueno, és un aparell succionador de clítoris, per entendre, sense contacte, però jo ja n'he vist de totes les mides i per a totes les situacions, perquè te diuen, per a una cena elegante, per a l'avió.
Un buen bogavante.
Para...
sí. Hòstia,
Para estar acompanyado, para estar sola, para... Clar, tots tenen una forma diferent, un color diferent i un preu diferent. O sigui, que depèn de la situació, te n'has d'anar comprant un, dos, tres, quatre... Eh? El que va fer la campanya... Color. Escolta, sí. I després les imitacions. Les imitacions ja... Però bueno.
Sí, no, però pues, tampoc és molt car.
Bueno, va, què m'havies de dir del Satisfyer aquest?
Bueno, diu que m'ha fet molta gràcia aquesta notícia perquè el titular diu així. Una provadora oficial del succionador de clítoris, dos punts, obro cometes.
Provadora oficial.
Soy muy feliz en mi trabajo. Tanco cometes.
Este joder. Això és notícia.
Diu que... Diu, dues mujeres xines... Això sembla... És que la notícia també està una mica mal escrita, no? I és del mundo, eh? I... Perquè ja comença com un acudit, no? Diu, dos mujeres chinas, varias italianas, una tunecina, otra india, y luego está ella, Juanita Salcedo, colombiana de 30 años, responsable del desarrollo de producto de una empresa europea, bla, 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 bla. Bueno,
falta la española, home, aquí.
Sí, clar, llavors per fer el girito del...
Claro.
Diu, bueno, ella explica això, diu que ella és muy feliz en su trabajo, probando los succionadores de clítoris y... I ella és la que... El filtro, diguéssim, la seva vagina és el filtro per on passa la qualitat.
Ah.
El cue, aquest tester d'aquest...
Espera, que ja lo provaré... Ja, o sigui, cada... Això ho fan, no?, controls de qualitat. Cada mil que en surt de la cadena de muntatge, se n'agafa un i s'ha de provar.
Exacte, tot és igual. Doncs ella és la que l'encarregada, no? Bueno, i ara una altra que... No crec que sigui graciosa, però crec que és curiosa.
Ja li posarem nosaltres la gràcia, no pateixis.
Sí. Diu que empreses britàniques piden que no se hable de futbol en el trabajo.
Ah.
¿Vale? Perquè tu al principi diries, no, més per afavorir tals mal rotllos. No. Diu, las bromas y las charlas sobre futbol podrían llevar a que las mujeres se sientan excluidas en sus puestos de trabajo. Diu, muchas mujeres tienen la sensación de quedarse fuera. No siguen esos deportes y no les gusta verse forzadas a hablar de ello o a verse excluidas.
Home, pues ho trobo malament. Mira, què vols que et digui?
Clar, llavors és en plan... Jo, ja no es pot... És això de pic de l'autocensura o el censurar-se...
Però veus que ens fem la vida complicada més no poder? Llavors, sí. De quin tema hem de parlar ara? Què haurem de mirar? Si és sexista, si no ho és...
Claro.
Però escolta, claro. Jo no ho entenc. Pues sí, I a les dones... que estem intentant que el futbol femení i tal, si vol parlar de futbol, què passa? Llavors
correcte.
No poden, tampoc.
Correcte.
Mira, no la trobo bé, aquesta, eh? No. Que parlen però, del clar, que vulgui, llavors, la gent.
Jo, de totes formes, ho aplicaria a no parlar del tema del tema de la crisi quan estàs pujat amb un ascensor, amb una cosa
sí.
Desconeguda, no?
O del temps.
Estic molt cansat d'aquest tema de... Bueno, vamos tirando, no? I la frase que em fa més ràbia és ja lo arreglaran. No, com de dir, sí. jo no ho faré, però algú ja ho arreglarà.
Ja, però així ens va, també, així ens va.
Clar, no? I llavors és aquella conversa, bueno, la cosa va...
Més que res, sí, més que res, perquè els que estan per arreglar coses, francament, n'espallen més que n'arreglen.
Exacte. Bé, en fi, passem a una altra que també m'ha fet...
Va, que et queda minut i mig, ja.
Vale, diu que ja ho saps que ara vindrà la cerimònia dels Oscars.
Sí.
Abans era l'últim cap de setmana de gener i ara no sé per què l'han canviat, però aquesta és la setmana que ve.
Sí, és
I diu que, com ja saps, diu que la premsa estadounidense incluye a Antoni Banderas entre dos actores de color. ¿Vale? Diu que han ficat, el volien ficar com a nominat.
Se va passar amb el Red Juba.
Però clar, exacte. No, jo ja feia temps que veia fotos i de dir, no sé si és el Denzel Washington o l'Antoni Banderas. però estava una mica així confós, no? Doncs pues es veu que l'han ficat com a actor de color.
Vaya.
I això jo crec que és una mica racista en el sentit de que, bueno, moreno no és.
No.
I aquí, no ho sé, llavors...
No, és latino.
És europeu. No? Sí, és europeu. No, és que, no, és que de fet no és ni latino.
No, correcte, correcte. Pel que ells entenen de latino tampoc, vull dir que no...
Clar, vull dir, és una mica absurd, no? Però bueno, s'ha ficat allí i ja està. Tinc temps de fer alguna més?
No, ja anem a l'acudit directe.
Vale, aquest m'agrada bastant. Hi ha gent que no, que el troba molt desagradable, com soc. Així que, diu que en què se parecen una prostituta i un motorista?
Hosti, ni idea.
No, la xupa en verano, la xupa en invierno.
Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, el mes de febrer ja.
Comencem el mes de febrer.
Obrim finestra del record.
Que portem 3 dies ja.
Sí, bueno, per nosaltres, laborablement.
Però avui, laborablement, és el primer dia. I avui hem de felicitar, perquè avui és Sant Blai. Per tant, és la tradició de les Cristines, la tradició d'anar a beneir, aquestes tradicions que a la finestra del record de vegades també les hem tret. Però avui parlarem d'un poble que té a Sant Blai per padró. És el poble de Llesp. I parlarem de les tres cases que van fundar el poble. Al poble de Llesp trobem que les tres cases fundacionals van ser les que van instaurar la festa patronal de Sant Blai, que és avui. I en aquella època ho feren de manera ben germanívola, ja que, per torn rotatiu, cada any organitzaven la festa a una casa i les altres dues anaven de convidades a la casa que se n'ocupava. Allí menjaven, ballaven i feien tota la celebració. El poble té uns goigs a Sant Blai, que daten de 1856. Si el temps acompanyava, antigament, en sortir de la missa, el majordom i la majorala sortien a la plaça a ballar. Una vegada havien ballat els dos primers balls, després s'hi afegia tothom. Una altra tradició d'aquest poble, i que ha pervingut fins als nostres dies, és que una dona d'edat avançada feia sesquillos per aquest gran dia de festa, i un cop beneïts a la missa, que celebraven en honor del sant, en sortia repartien i es convidava a tothom a menjar-ne. Qui ha tingut a la mà trencada al llarg dels anys i a la qual cal retre avui homenatge de record afectuós va ser la Mercè de Calbesurer. En aquesta data també era tradició el pa dels pobres, que consistia a fer una fornada de pa entre totes les cases del poble. Un pa que era repartit entre tots els pobres que havien arribat fins aquí, que segons diu, eren moltes la gent que venia a demanar el pa quan hi havia necessitat, quan hi havia gana. Aquesta tradició, que segur que devia tenir el seu origen en alguna acció de gràcies, ha perdurat fins no fa gaires anys i era conegut arreu com el pa de Sant Blai o el pa dels pobres. I per acabar, Ricard, la dita d'avui, que ens diu: molts del món es queixen, però ningú el vol deixar.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Perquè buscarem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una, però amb una darrera hora, i és que alcaldes i entitats alerten que la posada en marxa de l'abocador de Riba-roja perjudicarà la mobilitat a la C-12. Lamenten la via dels fets consumats i recorden que es manté obert el contenciós administratiu contra el projecte, tot i que sobre l'abocador de Riba-roja ni cautelar ni històries, sobre i punt, després veurem el que passa. Senyals horàries, arribarem a la una i ens informem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després estarà amb nosaltres el Joan Ramon González, parlant de bocins d'història. I a dos quarts de dues ja saps que tenim la radiografia
la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula, evidentment, tots els resultats del cap de setmana, però a més tota la informació esportiva. Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el Congreso de los Diputados acaba de terminar la apertura solemne de las Cortes. Lo ha hecho con el discurso del rey Felipe VI, que ha terminado con una clara llamada a la convivencia. España no puede ser de unos contra otros, ha dicho el monarca, que ha recibido la indiferencia de los diputados de uno de los partidos del gobierno, Unidas Podemos. En la formación de Pablo Iglesias, solo los que son ministros han aplaudido al rey, incluido el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que no hace tanto se refería a Felipe VI como el ciudadano Borbón. Vamos a recapitular los momentos más destacados de esta apertura solemne de las Cortes. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
El hemiciclo ha estallado en una prolongada ovación tras escuchar el discurso del rey, que ha mandado claros mensajes a los representantes de la soberanía nacional. Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución y de sus valores para hacer una apelación a todos los partidos a construir en lugar de dividir.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
El mapa político, una España respetuosa con su pluralidad y diversidad territorial, han sido referencias obligadas en el discurso del jefe del Estado, que no ha sido aplaudido por diputados de Unidas Podemos, sí, en cambio, por sus miembros sentados en la bancada azul en el gobierno.
La última hora nos lleva también a la audiencia de Teruel. Igor el Ruso, el paramilitar serbio que asesinó a 3 personas en la comarca turolense de Andorra, ha sido condenado a 21 años de cárcel. En este caso la sentencia no es por ese de triple crimen, es por el que será juzgado próximamente. Esta condena, 21 años de prisión, es por intentar matar a 2 vecinos de la localidad de Albalate del Arzobispo. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que hemos conocido que el cáncer cuesta a España 19 millones de euros a nivel sanitario, laboral, social o familiar. Es la primera vez que se cuantifica este coste y se ha dado a conocer en la víspera del Día Mundial contra el Cáncer. Son las familias quienes asumen el 45% del coste en los tratamientos. La directora general de la Asociación Española contra el Cáncer, Noema Paniagua, tiene claro cuál sigue siendo el camino para disminuir la incidencia de la enfermedad y también ahorrar en los gastos.
Y esto pasa por una solución que llamamos prevención. Significa adoptar hábitos de vida saludable. Significa que estén implantados todos los programas de cribado poblacional y que la población además participe en ellos.
A esta hora, 11 personas permanecen detenidas tras una operación de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en La Coruña. Los agentes se han incautado de 20 kilos de heroína. Parte de ella estaba enterrada a 1,5 metros de profundidad. Los arrestos se han llevado a cabo entre Madrid y Galicia, y los embalses de la cuenca del Ebro han alcanzado el 81% de su capacidad, lo que supone un 10% más que hace un año. Solo en la última semana el nivel del agua ha subido 0,5 punto debido a las intensas lluvias.
Vamos también en el Real Madrid. El agente de Bale no ve equipos que paguen su sueldo, José Luis Corrochano.
Jonathan Barnett, agente del Gales, ha hecho unas declaraciones sobre el futuro del delantero. Dice Barnett que no ha habido ninguna opción de que se fuera al Tottenham en este mercado de invierno, que está feliz en Madrid y que económicamente la mayoría de equipos están fuera de su liga, de la liga económica de Gareth Bale. Declaraciones después de que quedara fuera de la convocatoria en el derbi por decisión de Zidane. Pregunta para el entrenador sobre Bale.
No sé si ha perdido estatus dentro del vestuario, no cuenta tanto con él.
No, para nada. Estaba disponible, luego tengo que elegir, elegí a otro, ya está. Pero él está metido, está aquí, va a entrenar y voy a contar con él hasta el final.
Barnett ha añadido que está muy bien decir voy a renunciar a ese dinero, ir a jugar a otro sitio, pero no se trata únicamente de dinero, se trata de su estilo de vida y de sus hijos que han crecido en Madrid. Gareth Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2022.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo se ha movilizado la iglesia en Australia
para responder a la devastación provocada en este país por los numerosos incendios.
Sí, la Iglesia Católica ha activado todos sus recursos para colaborar en la lucha contra el fuego en Australia, que ha dejado ya 33 muertos, miles de casas calcinadas y un área quemada equivalente a la superficie de toda Grecia. Un aspecto de la movilización eclesial es la presencia de algunos sacerdotes en primera línea de lucha contra el fuego. En concreto, son tres los que se han unido a los 3.000 reservistas de la Fuerza de Defensa Australiana movilizada para la catástrofe. Cada día despejan caminos y abren cortafuegos, pero sobre todo acompañan como sacerdotes a las víctimas de los incendios, rezan con ellos y visitan a las familias. Se trata de un ministerio de presencia para proporcionar aliento y esperanza. Lo vamos a contar todo en detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara sí que ja estàs al migdia de Lleida, però recorda que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Els dilluns, a partir de la 1, al migdia de Lleida, el que farem tot seguit és donar la benvinguda al Joan Ramon González per parlar de bocins d'història i a 2:15, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana i també, evidentment, totes les notícies relacionades amb el món dels esports. Però abans, anem a buscar la previsió meteorològica. Sempre ens atoncem a l'Agència Estatal de Meteorologia i avui tenim el Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps molt estable amb el cel serè o poc ennuvolat. Les temperatures sense canvis. Arribarem a 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 19 a Vielha, 18 a Lleida capital, 16 a Balaguer i també a Tàrrega. El vent bufa variable flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimarts començarem el dia amb boires matinals al nord de la depressió central i al Pirineu el cel estarà ennuvolat amb precipitacions febles al nord amb la cota de neu vessant a uns 1.000 metres. Aniran rematent a la tarda i només quedaran intervals ennuvolats. A la resta del territori el cel estarà serè o poc ennuvolat durant tot el dia. Les temperatures baixaran de forma localment notable al Pirineu, amb màximes de mà de 20 graus a Balaguer, 18 a Lleida capital i Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 13 a Vielha. Pel que fa a les temperatures mínimes, es registraran al final del dia i seran de 1 grau sota zero a Vielha, un positiu a la Seu d'Urgell, 4 a Balaguer i Tàrrega i 6 a Lleida capital. El vent bufarà del nord-oest i s'esperen ratxes molt fortes en cotes altes del Pirineu de més de 80 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com t'avançàvem abans, hi ha preocupació entre alcaldes i entitats socials de la Ribera d'Ebre que s'oposen a l'abocador de Riba Roja sobre les conseqüències que la seva posada en marxa efectiva suposarà sobre la població de la comarca. Especialment apunten que el trànsit de camions que s'estima podrà arribar fins als 90 diaris quan es trobi a ple rendiment. Pot acabar col·lapsant la cartera C12 i això sí que ja ens afecta també a la gent de Lleida i el trànsit de tota la comarca, a més d'arrossegar un dèficit crònic de serveis de transport públic. O sigui que la Nacional 240... Traiem els camions i ha baixat. No està arreglat, però l'índex de sinistralitat ha baixat claríssimament. I a la C12 ara n'hi posarem 90 diaris. 90 diaris, que evidentment bàsicament estaran amb hores diurnes. Per tant, vol dir que en tindrem uns quants cada hora. De vegades que hi ha coses que no s'entenen, Tant els ajuntaments com la plataforma Ribera Digna el que fan és lamentar que l'entrada en servei de l'abocador el passat dijous tingui lloc per la via dels fets consumats i recorden que encara hi ha obert un contenciós administratiu als jutjats de Tarragona en contra del projecte. Ara veurem com acaba tot plegat, però de moment està engegat això. Recordem també que aquest cap de setmana han arribat els primers esquiadors a l'aeroport de Lleida Alguaire. Són suecs i han anat a Andorra i a Baqueira Beret. Qui els ha portat és el tour operador Quality Travel, que ha organitzat vols cada diumenge fins a finals de març. 2 mesos. I el centre de fauna de Vallcalén atén un 45% més d'animals durant el 2019. Estem ja al febrer, però inici de l'any 2020, per tant, poc a poc van sortint també aquestes xifres que també ens agraden per veure doncs, tot plegat com ha anat l'any anterior. Doncs aquesta és una. De les més de 4.000 exemplars atesos, 1.519 s'han pogut retornar a la natura. Per tant, és una xifra important. I el projecte de reforestació de la Marxa de la Boira planta 300 alzines a Montgai i Penelles. L'organització va regalar plançons d'alzina als 830 participants a la caminada del passat 12 de gener. Per cert, que això ens ho han avançat ara els informatius de la cadena COPE, però no m'ha recordat que per primera vegada la ASC, l'Agència Estatal, l'Associació Estatal contra el Càncer, ha quantificat, ha posat xifres al cost que té aquesta malaltia a Espanya. Parlem de 19.300 milions d'euros i que el 45% d'aquesta quantitat, que és enorme, l'assumeixen les famílies, les baixes, les incapacitats, la cura, despeses mèdiques i trasllats. Ull, que parlem d'una xifra altíssima. També diuen que s'hauria d'incrementar el tema de la prevenció i del diagnòstic precoç. I que aquesta xifra suposa el 1,6% del PIB d'Espanya, que és el mateix pressupost anual d'una comunitat com la de Madrid. Estem parlant de 275.000 nous casos a l'any i prop de 1,5 milions d'afectats. Per tant, prevenció al màxim i diagnòstic precoç, però prevenció al màxim. Fem una pausa i de seguida parlem de bocins d'història.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja saps que parlem de bocins d'història els dilluns amb aquesta sintonia i ho fem amb el Joan Ramon González, que ja està aquí amb nosaltres. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bé, Ricard, aquí estrenant el mes de febrer.
El mes de febrer, eh?
Exactament, que ja això vol dir que ja estem... Inevitablement, avui és un dia d'aquestos importants, perquè és el 3 de febrer, Sant Blai o Sant Blas, sí, com vam dir, i de fet estem pràcticament a mig camí entre el solstici d'hivern i l'equinoci de primavera.
És veritat, eh? Veus, sense voler estem exactament al mig. Teòricament, sí, és quan hauria de fer més fred.
Correcte.
Teòricament. Correcte. Jo sempre ho he sentit, això, la darrera de... Bueno, la darrera de gener és lo dels barbuts i la primera de febrer són, haurien de ser les més fredes. Ahir va fer un dia envejable.
I tant. Avui tenim boireta, però està escampant i... Demà o demà passat sembla que torna a venir una mica de mal de temps.
Clar, però és que és normal. Sí, el febrer fred i el març vent. Sí, vull dir que sí, això sí, hauria de ser així. Però, bueno, ja sabem com està el tema meteorològic, que és que ja, bueno, està tot damunt d'avall, tot.
De totes maneres, al voltant d'aquestes dues dates, que després les comentarem, hi ha una sèrie de dites en funció de si l'hivern marxa o no marxa.
Ah, val.
Recorda't allò que per Sant Blas la cigüenya veràs, que vol dir que ja acaba de passar el fred.
Vale.
Que vol dir que... És que les cigonyes les tenim sempre ara, no?
Escolta, per aquesta data també és allò del... Saps aquella pel·lícula del Bill Murray?
La marmota.
La marmota. Això també deu ser...
Ahir
va ser.
El 12 de febrer. Sí, pues, sí,
veus,
sí.
Pues és una dita també com sí, les nostres. És a dir...
No, totalment. És que és la mateixa història. Passa que és...
Correcte.
Religió protestant, una cosa més rural, que se dixen en la marmota, la deixen sortir, si la marmota surt i hi ha sol... encara que és curiós que ja el sol se torna a ficar dintre si està 6 setmanes més perquè diu que fa fred. Si està emboirat, diu que s'anime, llavors...
Clar, pensa que totes aquestes històries venen de l'experiència i l'observació durant anys i anys i anys de la gent que treballava a la terra, que és la gent que al final observava, diu, escolta, tal dia, pues jo què sé, per un sant, per clar, un sant o per una
clar,
cosa,
clar, clar, clar.
Aquell dia va fer sol i després ha fet fred, i això, correcte, de pares a fills, de pares a fills, correcte, i han arribat als nostres, correcte, dies, que ara tot és folklore.
I ahir, però... ahir la Candelera, que també l'altre, sí, si la Candelera plora, ah, sí, l'hivern és fora, i per tant ahir no va plorar, per tant se suposa que l'hivern no és fora encara, és a dir, que ho tindrem, no? Alguns, home, diuen no, si plou o no plou, però alguns diuen que també si, és llit de, si correspon a la nit de lluna plena o no, però en fi, són aquestes dites, és a dir, que estem en una època d'aquestes de canvi climatològic.
La veritat i... és que sí que és veritat que vam tenir gairebé 3 setmanes de boira a Lleida, que, sí, sí, que a vegades sí, la memòria és ràpida, la perdem ràpidament,
i tant, i tant,
però no va fer fred.
No.
O sigui, correcte, de fred, 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 és que recordo pocs dies, que hagi gelat, glaçat,
sí,
per sota,
sí, sí,
de zero.
No, no, no,
relativament sí, pocs dies.
Sí, 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 sí.
I això tampoc és massa normal.
Correcte.
No sé si és pel escalfament, pel canvi climàtic, o ja no sé per què, però que no és normal. Evidentment fa més fred al febrer que a l'agost. Evidentment, només, sí, faltaria. Però, bueno, a veure com ens espera el juliol i l'agost,
eh? Exacte, exacte.
Que m'ha fet molta calor.
Exactament. Per això
bueno, va, que no és el tema meteorològic, tot i que és el tema aquell,
no, no, no,
el
però...
típic de l'ascensor, eh?
Sí, 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 no, però tocava perquè precisament les dues festes que, clar, se celebren ahir i avui, o avui i ahir...
Estan molt vinculades,
molt vinculades
amb el tema meteorològic, eh?
Sí, sí, de manera
ahir,
tradicional.
Ahir què va ser?
Ahir va ser la Candelera, que és la Verge de la Candelera, que la seva tradició és d'una verge que hi havia a les Canàries i que la van trobar uns guanxes i a partir del segle XV es va ficar com a patrona de Tenerife i actualment les Canàries tenen aquesta verge, una verge trobada, però que la celebren per aquestes dates i que se correspon també al dia de l'Assumpció. Està vinculada a la Verge Maria. Però la festa de la Candelera no deixa de ser, com tantes festes aquestes, una festa que té el seu origen en l'època precristiana.
Uh-huh.
Els romans, de fet, aquesta data d'avui era per ells com si fora Tots Sants.
Ah.
I tenien en compte que tenien el cementiri fora de les ciutats, els cementiris sortien de les ciutats amb espelmes i anaven a saludar els morts que estaven a les seves tombes i d'aquí venia el tema aquest de portar les candeles.
Ah.
I aquesta història perquè eren com les ànimes, per animar a les ànimes dels difunts que, bueno, que estiguessin un altre cop recuperades. Fins i tot això és una tradició que en alguns països sud-americans es manté, el de portar flames per Tots Sants, no com aquí. I és curiós, per exemple, a la Vall d'Aran hi ha un capellà a la zona del Baix Aran. Ara ha canviat ja, però el temps que va estar aquí, recordo que per Tots Sants, en lloc de flors, deia, porteu flors si voleu, però porteu també espelmes.
Uh-huh.
Perquè l'espelme és com la pregària que va Déu. És a dir, tota aquesta filosofia que ve d'orígens antics i que els romans li deien la parentàlia. I la parentàlia era portar aquestes candeles. De totes maneres, la tradició cristiana també ve d'una tradició jueva, que és que les dones, per la religió jueva, 40 dies després d'haver donat a llum, havien de portar el nen al temple, era com una, és la presentació del dia, això és el fruit del, uh-huh, meu ventre, i al mateix temps purificar-se. Això, clar, això és una mica fort, però és la purificació, perquè representa que per tenir el nen van estar, entre cometes, en pecat perquè van tenir de cohabitar amb el seu marit, no? Però, bueno, llavors havien de portar un petit present, que era, doncs, uns colomets, i d'aquesta presentació, que es commemora 40 dies després del naixement del nen. El 25 de desembre, el 2 de febrer, han passat 40 dies,
ah,
i per això,
bé,
la Candelera és també una festa cristiana, que té aquests antecedents precristians, però també té una relació amb tota la cultura jueva, la religió jueva, per aquest sentit.
Ho dic perquè moltes vegades heredem aquestes costums de pares a fills i ja no sabem d'on venen. Està molt bé saber d'on ve, eh?
Sí, no, no, totalment. I per això se barreja, pues, aquesta tradició també de les flors, amb les espelmes, la verge de la Candelera per portar les candeles. I avui que és Sant Blai, també el símbol de Sant Blai, que Sant Blai va ser un bisbe que va viure finals del segle III, principis del segle IV, va ser bisbe de la ciutat de Sebaste, que és l'actual Turquia, l'Armènia turca, i que va estar... A més, era metge de professió. Mm. Per tant, era una persona que en sabia molt de medicina en aquells moments. I per ser cristià, pues, va ser martiritzat al segle IV. El 316 és quan va morir. I primer lo van bastonejar, li van donar cops de bastó fins que lo van deixar baldat.
Caram.
Després van agafar-li amb això que hi ha per cardar la llana i li van raspar, ah, tota la pell amb el cardar de la llana i després lo van decapitar. Llavors...
Podien haver canviat l'ordre.
Sí, així s'hauria patit, però...
Clar.
Sí. Per això Sant Blai és un bisbe que és patró dels llaners, de la gent dels pastors, de la gent que carga la llana, de totes aquestes tradicions. Però després també, com era metge, el que és més reconegut per tots és que havia un nen, quan ell lo portaven al martiri, que lo donaven per mort perquè s'havien passat una espina de peix i s'havia quedat clavada a la gola i estava a punt de morir. I ell li va saber treure l'espina de la gola i per això es considera que és el patró del mal de gola i per aquesta tradició ha agafat fama universal, ja sobretot a partir de l'edat mitjana. I a tota Europa, Sant Blai és un bisbe reconegut i és patró també pues, de les persones que viuen de la veu i que cuiden la veu. Per exemple, pues, els otorrinos és el seu patró, i de les persones com cantants, de les persones com tu que parles tant, també
que
és una mica...
De la veu, pues, també.
Exactament.
Sí, perquè a la ràdio sense veu, malament, eh?
Per això, vull dir que és una persona, és un sant d'aquestos generalitzats.
Pues mira, no ho sabia.
I per recuperar una mica la tradició cristiana, per el dia de Sant Blai, pues, se feia una benedicció d'un pa, que aquest pa, quan lo menjaves, quan l'està beneït, pues, t'assegurava una mica que al passar per la gola pues, pogués anar i quedava com a protegit durant tot l'any perquè havies menjat pa beneït. Aquest pa s'ha estès i hi ha moltes variants. Hi ha alguns llocs que són pues, aquestes pastetes, galetes, en altres llocs són orelletes, i aquí a casa nostra, des dels anys 60, es va ficar de moda la Cristina, que és pa sofisticat, perquè ja és un brioche que normalment s'omple de nata o de xocolata, i que és el que avui beneït, pues, molta gent el menjarà a les seves cases, i amb això hi ha aquest record per aquest sant, que és un sant que el tenim molt estès també per territori. Tenim bastantes capelles que fan ermites, però potser una de les més conegudes també és una de les, que és l'ermita de Sant Blai, o Sant Blas, en aranès seria Sant Blas, o aquí a Sant Llorenç tenim un retaule magnífic dedicat a aquest sant. Però això seria el complement de la festa que va ser ahir, i com deies molt bé, tot i que avui tocava parlar de la Seu Vella més monogràficament, parlarem una mica d'un dels elements importants que tenia la Seu Vella.
El que em fascina, perdó, també és com incorporem la gastronomia a gairebé totes les celebracions,
ah, sí. Sí, per descomptat,
exactament. O sigui, és Sant Blai, però escolta, s'ha de crear alguna cosa pastís, típica.
Sí.
Perquè clar, per això és que n'hi han creat hasta per Sant Jordi, el pa que ella amb les barres, etc, per moltes coses. El dia de Reis, el roscó.
Sí, el Torrei, Sant Antoni.
El Sant Antoni, correcte.
Sí, per descomptat, el corp, el Sant Valentí, ara també que tenim aquí a prova, el 14 de febrer. Sí. No. Home, els pastissers tenen amb això mentalitat, saben que els catalans potser són molt golosos i diuen, bueno, i veritablement pots passar-te quasi bé totes les setmanes fent una festa.
Que sí.
I tant. I fidel a la tradició, tot i que ara el sucre està una mica prohibit i considerat mal.
Bueno, pues que ho faiguin sense sucre, escolta.
Ja comencen a fer-los també, ja, claro. També, exactament. No, i si són sants, i de quan en quan el sucre també va bé pel cervell, és com tot, si s'abusa.
No, evidentment, això està clar. El problema és que ara, sí, tenim un abús.
Exactament, i tant que sí.
Sí, no podem anar de 100 a 0 tampoc. Eh?
Correcte. I ahir la festa de la Candelera, aquí a Lleida, té una connotació especial perquè és la festa que es commemora a la catedral però dedicada a la Verge del Blau.
Uh-huh.
I aquesta verge extraordinària que es va fer al segle XV, concretament va ser feta l'any 1447 pel mestre d'obra i escultor Jordi Safont, una verge extraordinària que es va col·locar a la Porta dels Apòstols. La Porta dels Apòstols, recordem que és la que ara està
precisament... Això és nostre, això és de Lleida.
Sí, això és de Lleida, això és de Lleida.
Apòstols de la Seu Vella,
de la Seu Vella.
No, és internacional, no.
No, exactament. És la porta que està actualment precisament en restauració, sí. I que quan se recuperi pues, portarà sorpreses interessants dels que estan sortint i que anirem podent comentar, i que aquesta porta, que tenia els 12 apòstols, els 6 a cada costat, al mig, en el partellum de la porta, estava aquesta magnífica Mare de Déu, que ens hem d'imaginar aquell magnífic quadre del Garsavall il·lustrat i acompanyat una mica per les assessoraments del Josep Lladonosa, que es veu aquella gran escala monumental que puja des d'on estaria pràcticament el mercat del Pla actualment fins a la Porta dels Apòstols, i que l'arriba allí la gent passant per aquesta porta entrava al claustre. Recordem que el claustre de la Sovia està situat als peus del temple, una situació típica, que aquesta portalada era l'entrada, podríem dir, quasi bé definitiva al temple. Aquesta Mare de Déu que està allí presidint, una Mare de Déu de quasi 2 metres d'alçada, mirant cap avall amb el nen als braços, era una Mare de Déu que impressiona, i actualment que la tenim recuperada i restaurada a la Catedral Nova, que a més és un lligam entre les dues catedrals, com passa amb el campanar, que també és el lligam entre les dues catedrals, magníficament, ahir va ser la protagonista. Com saben molt bé els oients, aquesta tradició del blau és la referència de que la Porta dels Apòstols havia un escultor que al segle XIV havia fet escultures, com era el Guillem de Solivella, va passar de moda, va vindre aquest, el Jordi Safont, que eren gent més animada, el Bertran de la Borda, i els canonges van començar a dir, home, aquest Sant Joan que hi ha aquí és una mica lletxot, fes un altre. I van començar a canviar els sants, i inclús la Mare de Déu, sembla que la Mare de Déu que estaria aquí situada és la que està a Sant Llorenç actualment, van també canviar-la. I això va donar origen a la llegenda, degut a que també la Verge del Blau originalment estaria tota pintada, ben policromada, ben xula, i aquesta pedra de la que està feta, si no hi ha el manteniment, se va perdent la pintura, i la pedra original tenia una taca d'aquestes naturals al front, precisament, que és quan va sortir la pintura va quedar aquesta taca blava, i la gent al passar per allí veien aquella imatge que els mirava i que tenia una taca al front, i va sortir aquella llegenda de que, molt resumidament, el mestre que li van encarregar el capítol de la catedral a fer aquesta Mare de Déu no tenia aquell dia una inspiració important, uh-huh, o no tenia ganes de treballar per Lleida, podia moltes variants a la llegenda. El cas és que se li va encarregar amb un xicot que tenia pel taller, i el qual va fer una obra tan esplèndida que l'home va agafar un atac de gelosia quan va veure la meravella que havia fet el seu deixeble, i en lloc de dir, bueno, aquí pues, potenciem el nano i aquí ja fem els rics, va ser la part negativa. Va agafar el martell i va llançar-la contra la Mare de Déu, i en lloc de trencar-se, com tocaria el ser de pedra, va convertir-se com si fos de car, va sortir el blau, el martell sí que va rebotar i va matar el mestre, segons una llegenda una mica més negra, i a partir de llavors aquesta verge s'ha fet famosíssima. Malauradament, originalment es deia la Verge del Colom, perquè portava un colomet amb una mà i a l'altra el nen Jesús, i el nen Jesús estava conjugant amb el colomet, però la fama l'ha donat aquest blau. L'any, quan se va tancar la seva vella, va traslladar-se, com tot el de la seva vella, a diferents llocs de la ciutat. Ella va acabar al convent de Sant Pau, al carrer de la Palma, i allà l'any 1936, com tantes obres d'art, va ser trencada, tot i que, sortosament, els fragments van quedar bastant sencers, i en un 80% es va poder recuperar, i actualment està ben reconstruïda a la catedral i amb una plenitud magnífica que permet la festa que es va fer ahir. Aquesta festa d'ahir implica i parla de que a Lleida blau és femení, perquè a molts llocs el nom de blau és un nom masculí.
El blau, sí.
El blau, sí. Pues, recorda precisament... Va començar a trobar un mineral que era l'atzurita, que era més generalitzat, però després, en general, a França, per exemple, els borbons, el blau és un color associat a la noblesa de la cort, i moltes banderes encara mantenen el blau. Hi ha moltes banderes que tenen blau. Per exemple, la bandera europea, fixem-nos que ara que tenim una estrella menys, la bandera europea, però recordem que és el fons també de color blau. Els uniformes, per exemple, del segle XIX, tenim els uniformes de Napoleó, tots els soldats anaven de color blau, o els yanquis, a les pel·lícules dels yanquis, també anaven els soldats de color blau. O actualment, al segle XX, sí, tenim la policia, normalment, en general, tendeix a tenir un color blau, en general. I el cos d'aviació també tendeix a tenir l'uniforme blau, perquè és un color d'elegància. Però és un color més aviat masculí. Però, si inclús ja mirem al Google, veiem que ja n'hi ha la variant femenina, i la variant femenina, com has dit molt bé abans, és de Lleida, però exclusivament. Actualment hi ha una associació de fa 10 anys que potencia aquest nom. Hi ha censades a Catalunya quasi bé 270 dones que es diuen blau, de les quals més de 140 són a Lleida, i alguna ja té més de 60 anys, amb la qual vol dir que és un nom que té fortuna i que està posant-se de moda, perquè a part de que és curt, és molt xulo, i la gent de Lleida, visquen a Lleida o visquen fora, veritablement fan aquí un homenatge a la seva vella i a la seva ciutat gràcies a aquest nom que, torno a dir, està tenint fortuna, i solament cal veure les fotos que s'han publicat ahir de la festa que va haver ahir a les escales de la Catedral Nova, al peu, a les escales de dintre de l'altar, al peu de la Verge del Blau, i totes les nenes i allí mares, que es deien blau, al voltant d'aquesta Mare de Déu, que té uns gojos extraordinaris que algun dia també es poden comentar, i que ha editat la pròpia Associació dels Amics de la Sovella, els gojos en Joan Sant la Mare de Déu, i que diu així: al puig de la ciutat i l'horta, el nom de la mare us escau, sigueu-nos del cel la porta, oi Clement, Verge del Blau.
És curiós, ara estava pensant qui va ser la primera persona que va decidir posar la seva filla blau de nom.
Pues sí, seria interessant fer aquesta recerca i veritablement...
Clar, perquè sempre hi ha una primera persona.
Sí, 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 sí. I tal com va ser, doncs és com totes les primeres coses són...
T'ho dic perquè avui en dia està més o menys acceptat això de posar noms estranys.
Correcte, correcte.
Sí, sí, però sí. Clar, la primera blau suposo que ve de bastants anys enrere.
Home, ja t'he dit que si tinguem documentat, jo crec que la persona primera que tenim té ara uns 65 anys aproximadament.
Clar, llavors...
Per tant, la seva mare, evidentment, doncs fixa-t'hi,
no sé si, si devia tenir algun problema al registre...
No, suposo que traien això, la Verge de Blau, el registre va colar, eh? No, no, aquesta és la Verge de Blau, la Mare del Blau, i suposo que llavors els registradors de l'època callats i muts a la gàbia, no?
Un cop un va posar el nom, doncs a partir d'allí ja està, eh? Sí, però, sí, sí, bueno, sí, a veure qui se li va ocorrir allò de dir, jo poso la meva filla blau.
Sí, però això seria qüestió de buscar aquesta senyora, veure qui són els seus pares, i
és un nom reconeixement de finals del segle XX, fa 65 anys.
Sí, 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 la segona meitat del segle XX, és a dir, després de la guerra, per descomptat, a Inxina. Finals dels 50, principis dels 60... Seria
com que tot està tan globalitzat, d'aquí quan et dicen, veurem per tot el món, eh?
Home, pensa que després de Lleida, Barcelona és la ciutat que actualment té més blaus. És a dir, el 70% estan a Lleida, el, quasi el 30% estan a Barcelona, bueno, un 25%, i la resta és a Catalunya.
Perquè són més, però després que no s'oblidin que això és de Lleida, que després Lleida sempre queda allò en segon pla. No, no,
correcte,
això és de Lleida.
Correcte.
Caragols i la Verge del Blau, i d'altres coses.
I les Cristines.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, hem parlat d'aquests bocins d'història bueno, amb data perquè això va passar ahir i per tant n'havíem de parlar avui, eh? Escolta, que tinguis bona setmana.
Pues el mateix a tots i que vagi bé, a veure si al final marxa l'hiver o se queda un mes més.
A veure.
Oficialment s'ha de quedar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana.
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Ey! No lo pienses. Hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa. Set de innovación.
Doncs apa, que anem a parlar d'esports a la radiografia.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs mira, pràcticament 2 minuts per sobre de 2:15, ja transitem per arribar a les 2 de la tarda, aquest dilluns 3 de febrer, encetant aquest mes de febrer de l'any 2020, amb la radiografia, ja saps que és la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula resultats i sobretot també totes les informacions del món dels esports. Com sempre, ben acompanyats amb la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
També està amb nosaltres el president d'honor de la Federació de Colles de la Plec del Caragol, Xavier Pérez. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Per cert, avui comentàvem, això no és d'esports, que...
No podem ficar ningú de la taula perquè no venen.
No venen. Bueno, és veritat, això també tens raó, no venen. Però, sí, això ens hem de posar seriosos. Perquè,
que fem molta por, fem molta por.
És que som massa durosos, no venen.
Però ens en riem i ho passem tot, però arriba un punt que hi ha coses que no. És a dir, si jo demano a una persona a Lleida Esportiu i no pot o no vol venir, no cal que em donin explicacions, escolta, no pot venir, però no dir-te res... Ho trobo una falta de professionalitat, simplement.
Bueno.
Repeteixo, si no poden o no volen venir, cap problema, però t'ho han de dir.
Yeah.
Clar, 2 setmanes seguides fent la petició i que no et contestin ni un correu electrònic, que a hores d'ara, avui en dia, és gratuït encara, doncs, què vols que et digui? Un incís, Xavi Pérez. Avui parlava de la PLEC i de la possible coincidència o no amb eleccions a Catalunya.
Bueno,
però que no se sabrà fins al març o l'abril.
Perfecte.
Amb la qual igual us és un problema per posar
el
calendari.
No, per mi no és cap problema. El problema tindrà la Junta que té actual.
Bueno, ja m'entens.
Jo ara ja no soc president, no tinc cap problema. No, sí que és un problema. És un problema per tothom.
Ho dic perquè la PLEC sempre s'ha hagut de mullar cada 4 anys a les eleccions municipals.
Però és que últimament no en tenim cada 4 anys, en tenim cada setmana, quasi.
No, sí que pot ser un problema, no?
No ho dic perquè
hi ha molta gent que ve de fora, hi ha molta gent que vol saber ja.
Les previsions.
I molts col·legis que demanen quan... Quan és la PLEC.
Si volen eleccions, però que diguin la data, perquè jo això de eleccions, però ja us ho diré, no. Bueno, què vols que et digui? No ho sé.
Sí, no, és un problema, però bueno, ja estem preparats per això. Suposo que hauríem de córrer un cap de setmana més.
Ja li diré un cap de setmana. Bueno.
Però jo, les últimes notícies que tinc, que si se fan, se faran entre la Festa Major i la PLEC, eh? Podria ser la Setmana dels Moros Cristians.
Ah. Clar, bueno, això vull dir, podem fer com una porra.
No, vull dir, sí se fan, eh?
N'hi ha qui diu que està al setembre i tot podin arribar, vull dir que ja posats.
Bueno, al final és el que diu la Vanessa, com que votem cada 2x3.
Sí, igual.
Aquestes per què seran, aquestes? Per president de la Generalitat?
Sí, una altra vegada.
President del Barri.
I després votem i fan el que els hi rota.
Sí, això també.
El que aconseguiran és que al final hi hagi un 90% d'abstenció.
Exacte, no li donem valor ja a votar.
De totes maneres, això que diu l'Albert, crec que és una cosa que està al carrer, que al final la gent diu, hosti, sí, jo voto, però és que al final és que ni el meu partit, siguis del que siguis, eh? L'he votat pensant-me que faria això, o m'havien dit que farien això, i acaben fent un altre, i
votem per sobre de les nostres bueno, possibilitats.
Això t'ho vaig llegir, és molt bo. En fi, escolta, Albert Escuer, potser Lleida Esportiu, un resultat que podria ser un altre, podria ser millor, però satisfet... O sigui, satisfet amb el Lleida Esportiu tot i l'empat, o no?
Mira, jo crec que és
Espanyol
un partit...
Espanyol B2, Lleida Esportiu 2, per cert.
Jo crec que és un partit, i te parlo com a hooligan, que acabes encès com la moto d'un hippie,
sí.
Perquè dius, aquest paio l'hagués apel·lat, m'estic referent al senyor Colegiado, perquè realment és un arbitratge d'aquells tendenciosos. Més enllà de la jugada del penal, que la pots pitar o no la pots pitar, sí que n'hi ha una, que abans d'entrar ho comentava en la Vanessa, que jo només l'havia vist en futbol base, i és que un entrenador canvia un futbolista perquè veu que li han perdonat 33 vegades l'expulsió.
Sí, això és el més greu.
Això és el més greu. O sigui, a Nacho, la primera part, fa una de falta de vermella que li treu groga. Al cap de 5 minuts en fa una de groga que no li treu res, i a la segona part en fa una de taronja que no li treu res.
Una del jutjat de guàrdia.
I l'àrbitre sap que és ell. I al cap d'un minut... El Gai, el míster de l'Espanyol, el seu.
Sí, que també ho va veure, vaja.
Ho va veure.
Va veure tot.
Jo això només ho havia vist en futbol base. Vull dir, veure com un jugador està tan encès que dius el canvió abans de què tal. A partir d'aquí, els 30 fora de jocs que ens xiulen, que dius, bueno, és molt difícil encertar els 30, faltet espera aquí, faltet espera allà... Bueno, és un arbitratge dolent, és un arbitratge hogarenyo, que deien, no? I acabes emprenyat. Després passen les hores, mastegues una mica el partit, i si ho analitzes fredament, lo injust no és el resultat. Lo injust és l'arbitratge. Uh-huh. Però al final, el Lleida no atropella l'Espanyol. Val? O sigui, sí que fem un molt bon partit, però una altra vegada tenim errades que ens costen gols.
Sí, perquè el primer gol és... De...
I després,
de mocador,
ells tenen la de Moja que surt llepant el pal, en té una de Sony Sol que la fot a Cornellà, hi ha dues intervencions molt bones del Víctor, i el Lleida tampoc xute 30 vegades. Fixa't tu que molt que és molt de sortir en sala de premsa quan les coses van maldar, és dir, no, hemos tirado X veces a puerta, hemos colgado X balones a l'àrea, dissabte no ho diu, perquè segurament xute més l'Espanyol que no pas nosaltres. En la qual cosa... no és del tot injust. És injust l'arbitratge, la sensació que està d'impotència.
Dies, també ho tindre
bueno, casa, que acabes cremat, correcte.
Acabes cremat per això, però després quan l'arrofredes i ja ets més cerebral, dius, bueno, és un bon punt i potser realment doncs, no és tan injust perquè, insisteixo, el Lleida no ha estat tan infinitament superior a l'Espanyol. I al final l'Espanyol, molt ho deia, és un dels equips màxims, és el màxim golejador, porta 37 gols, és una barbaritat, ja nosaltres quasi ens hem creat. Sí, porta 1,7 gols per partit i tenen fotut 2. En la qual cosa està en la mitjana.
Sí, correcte.
I Lleida, el positiu és que també en fa 2. Xemi, que s'està destapant aquest any, que en porta 4, i Abel Molinero, que hem sumat un altre paio a la causa. I hi ha 13 futbolistes del Lleida que han marcat aquesta
temporada. Bueno, i a més es va avançar sempre el Lleida al marcador.
Sí, emprenya per això. O sigui, si l'arbitratge és el mateix, però la seqüència sí, 0, de marcadors 1, és 1, diferent...
1 a 2, 2 a 2.
Va ser clar, 0 a 1. 1 a 1. 1 a 2. 2 a 2. I sobretot, insisteixo, amb el penal aquest, que... és per mi justíssim.
El Lleida, hores d'ara, ocupa la 8a posició amb 35 punts i un partit menys, que es jugarà aquesta setmana.
Dimecres a les 6.
I després, el cap de setmana, jornada normal, eh?
Badalona, diumenge a les 5 de la tarda. Bueno, era una setmana de 3 partits, bueno, que era important, no? Perquè si treies 7-9 punts en aquests 3 partits, doncs ja tornes a ficar el cap per dalt.
Sí, però ara estem a 5 del Pereu.
Ara en pots treure un màxim de 7 en aquests 3 partits.
Si el Lleida guanya el partit aplaçat aquest de la Nucía, es posaria en 38, igual que l'Espanyol B.
Sí.
A 2 del Cornellà, que marca la darrera posició del play-off, i, bueno, evidentment estàs fora, no estàs dins, però ja és una altra història, o sigui, estàs a menys d'un partit.
Sí, però també tenim l'Olot, que està darrere.
Si quedes a 5, doncs és un partit i...
Bueno, i que quan no és una all, és una ceba, però des d'octubre que no guanyem fora de casa.
Des d'octubre no guanyem fora de casa, veus? Jo que està...
Des que vam anar al camp del Villarreal, que vam guanyar 1-3, que vam girar el 3-1 de l'any passat, no hem tornat a guanyar fora de casa. I és cert que Lleida ha fet bons partits a Llagostera, ha fet bons partits al camp de l'Andorra, per exemple, al camp del Cornellà no ho va fer malament, però al final és futbol.
Pues imagina't si no haguessin volat els de casa, amb el bagatge de fora, si no haguessin volat els punts que han volat de casa...
Oh, clar. És que el problema és aquest. No guanyes fora, però damunt a casa estem perdent massa
com. Bueno, el problema de l'esport és el sí,
correcte. Vull dir que això és el que fem aquí, arregla el món, els dilluns.
És complicat.
És correcte.
No, arregla el món no l'arregleu dimarts. Bueno, no venen els polítics.
O l'espallem, el dimarts no sé què fem, exactament. Molt bé. A la Nucía, dimecres.
Sí.
És pràcticament partit sencer, perquè es va suspendre l'11 o el 13, ara no recordo.
El 14,
bueno. Pràcticament és un partit sencer.
I és un partit nou, perquè jo això no n'estava del tot assabentat i tu pots sortir amb un 11 diferent.
Vale.
Ah, no l'has de mantenir?
No.
Ah.
No. Jo vaig parlar amb la federació perquè jo tenia entès això, a no ser que alguna baixa per lesió o tal, tu pots sortir amb un 11 diferent.
Oh.
Això té molts matisos.
Sí.
Si no ho acabo jo d'entendre.
No, jo tampoc.
Perquè ha hagut un mercat d'hivern pel mig, a més.
No.
Com a mínim, repetir la convocatòria.
Sí.
A mi el que em van dir és, tu pots fer un 11 diferent. Si pots fer un 11 diferent, a la convocatòria n'hi ha 18, en la qual cosa vol dir que pot entrar gent nova. Bueno, per ells també és una setmana complicada perquè tenen 3 seguits a casa, eh? Ahir ja van empatar amb la València, la Nucía, ara Lleida, i no acaben de girar del tot rodó. No, però és curiós, no?, aquestes coses del reglament que, no, sota el meu punt de vista... Escolta, s'ha suspès al minut 14, doncs...
Pues amb volei no, eh?
És renou de ver mateixos.
Hauries de mantenir els 6 que tenies a pista.
Bueno,
però
és que això és el que creiem tots, eh?
És que això és el que pensàvem tots. De fet, a mi quan m'ho diuen, dic, no, home, no, que això... No, que tu pots canviar. Ah, és que te pots trobar, que no és el cas, de que tens els dos centrals en targeta groga, al minut 14.
Per exemple.
I dius, no, doncs mira, ara els canvio. Bueno, no ho sé, veurem. Veurem també quina alineació fem. Perquè ara Molo no para de plorar, que plantilla curta. Que no sé on la veu, la plantilla curta.
Ja, però és que el mercat es va tancar divendres. És que, clar, això ho hem de plorar abans, durant
però
el mes de gener.
Però en roda de premsa va dir l'altre dia, confio en los que tengo, tal
o clar.
Qual, no?
Sí, però després empates contra l'Espanyol i plantilla corta.
Ja. No, i corta nada.
I corta nada, que tenim 22.
Sí.
I ens estem omplint la boca amb Eneco i Joanet i Alfa, però després, quan interessa Eneco, Joanet i Alfa, no són plantilles. Patxar una mano. No, a veure, escolta. Eneco, hi ha clubs de primera que l'estan seguint, el Joanet, hi ha clubs de primera que l'estan seguint, l'Alfa és un tio que si s'ha fet l'ere, doncs, tela...
Doncs aprofitem-los, no?
Són jugadors del primer equip. Llavors és cert que tu tens la baixa de Soriano, tens la baixa d'Eder, tens la baixa d'Adri del León al camp de l'Espanyol, però bueno, tens plantilla llarga. Escolta, tens un tio com el Provencio, que jo encara ara no sé
què fa aquí?
Per què el van firmar.
Sí, correcte.
Bueno, per jugar contra l'Espanyol.
Sí, contra l'Espanyol gran.
Claro.
Per què el van firmar en les condicions que el van firmar?
Perquè ha jugat 0, no?
No,
contra l'Espanyol.
No,
ja, però en lliga...
Un minut. Jo crec que hi havia la psicosi aquella de 3 partits en una setmana, que coincidia la Copa en l'Espanyol i que després en 46 hores anàvem al camp del Sabadell.
Sí.
I quan t'esperaves una setmana, que era l'últim partit de l'any, ja tenies mercat d'hivern.
Sí, i a més...
Però ja, a mi un tio que
recordem
que
la Copa tant se'ns en donava, vull dir que, escolta, fiques un tio del filial i s'ha acabat, eh?
Exacte, llavors... Clar, recordem que és un tio que arriba aquí l'11 de desembre.
És que en aquell partit teníem poc a guanyar i poc a perdre, vull dir, no teníem...
Arriba l'11 de desembre, estem a 3 de febrer, i ha jugat una hora contra l'Espanyol. I un minut a la Lliga. Hòstia, no ho sé, un tio que necessita 2 mesos per ficar-se en forma...
Sí.
Miau. Jo estic convençut que en aquest mercat d'hivern volar i importar amb un altre. Però al final no ha estat així. Bueno, veurem.
Bueno, dimecres, ara tenim dos partits seguits contra la Nucía, el que dèiem, és pràcticament un partit sencer, per entendre'ns. S'engegarà el minut 14 de la primera part i a partir d'allí ja com si fos un partit sencer. La Nucía és 13 hores d'ara, amb 26 punts. Per tant, això sempre sobre la taula i la teoria. És un rival assequible, si és que el Lleida vol aspirar a play-off. I el cap de setmana vinent, a casa, rebem el Badalona, que a hores d'ara és 18è, amb 21 punts. Per tant, és una setmana maca, per fer... Bueno, els 9 no, però els 7 punts sí,
Per despegar una mica, no?
Jo diria que...
A més,
que
a la primera volta, aquests van ser els que amb els que es van fer punts.
No, la Nucía no es va banyar aquí.
Va banyar de l'hora, la Nucía.
Es va comprar un bany aquí que no es va deixar d'estrets.
Bueno, però la Nucía d'ara jo crec que no és aquella,
No, però evidentment tampoc nosaltres som aquells.
Són millors, no? Nosaltres.
Se suposa.
És una setmana trampa.
Sí, perquè
teòricament... Perquè si no guanyes
vas a treure,
dimecres, si no guanyes dimecres...
Diumenge...
El diumenge comença a vindre les presses per guanyar.
Bueno, però Badalona...
És una setmana...
Ha guanyat 5 partits,
Bueno, que bonito és Badalona.
I Lleida a casa, què?
Bueno, sí, que nunca en primavera.
Clar, és que dius, no, és que nosaltres estem demostrant una solvència a casa, que, bueno, estem traient els partits amb la gorra.
Que el Lleida ha guanyat 9, 8 empats,
Per això. Que tret de l'Orihuela a casa... Hem guanyat partits, evidentment, faltaria més, però que no... Però
si no guanyem dimecres, el diumenge no es venen les presses.
És una setmana trampa, perquè mira, parlem de la Nucía i tu mateix. Bueno, la Nucía, el 13, sí, ja clar. No està bé... Bueno.
I si
ves allí i guanya.
Si perdem, sí, què passa? Bueno, clar, és que...
No, Badalona, penúltim, antepenúltim... Bueno. Vale. Però ves i guanya el Badalona. Aleshores, cuidadín, que sí que és cert que... aquesta setmana, doncs, era important per això, perquè, bueno, l'Horitzó tenies la possibilitat de fer 7-9 punts en partits històricament assequibles. Però, clar, quan tu a l'Horitzó veus un escenari de 7-9 i, per lo que siguin, acabes fent 3-4...
Sí, clar, llavors sí que penalitza.
Mau.
Miau.
Sí, aquest de la Nucía és aquell que tothom, que no el compten a les classificacions, però tothom el suma, i el dones...
Sí.
Clar, són 3 punts que no tenim, no?
Sí.
Però és el que diu l'Albert, és veritat, s'ha d'anar a guanyar.
I des d'octubre no guanyem a fora.
Aquesta dada no la tenia jo.
Que també és cert que com més dies passes sense guanyar, més a prop estàs de guanyar.
Sí.
És estadística pura.
Per estadística.
És estadística pura.
Ja, però són 3 mesos i escaig, ja.
Bueno.
No la tenia... O sigui, no la...
Insisteixo, no hem fet mals partits,
Sí, vull dir, però...
Realment, si tu analitzes tots els desplaçaments que hem tingut, a Andorra podies treure alguna cosa, a Llagostera podies treure alguna cosa, a Cornellà podies treure alguna cosa, a Sabadell, bueno, hi ha l'expulsió del José al minut 3... Bueno, Lleida pot ser jugat per sumar a alguna més fora de casa. Però la realitat és que des d'octubre, a 2 veles.
Déu-n'hi-do. No, és una dada, ja et dic, que no la sabia i, vaja, és
ja
preocupant fins a cert punt,
No t'acostarà sense saber una cosa
això, més. Això és perquè no he fullejat el dia de la mañana, segur. Segur que estava per allí.
Bueno, però el bo és que va marcar la Bel, home, i la setmana passada
un
la Dre León.
Un gol guapo,
Chicharraco, el paio...
Un golarro, no l'he vist.
Molt guapo.
Ja són 13 tios que han marcat, tu.
Sí.
Bueno, mira, no tenim...
Això no està malament,
No tenim Juanto i Ortuño, però bueno, si al final marquen tot.
Sí.
Han marcat hasta el lateral, aquest any.
I tant.
El porter i tot.
Bueno, algun córner pujarà. Porter, a veure quin porter, que aquesta és l'altra.
A veure quin porter jugarà.
Ah, què passa, Pau?
Xavi,
què passa pel Pau?
Què
li passa al Pau?
Està constipat, home, agafa la grip.
Ah.
I no pot jugar, home, la grip de casa.
Ah, sí?
No se sap.
Bueno, clar, és veritat, això no ho sabem mai.
Bueno, dissabte no...
Ho anà ni convocat.
No hi ha parte, no? No hi ha parte mèdica. Bueno.
Claro.
Però no va acabar tocat de l'últim partit.
Ja està a la convocatòria.
Pues així.
I de repente va caure.
A la convocatòria, què passa? El Lleida hi és. I el tuit que pengen sempre quan arriben al camp, jo vaig al Pucci i dic, hòstia, pues, Enric Puig Gros, el tercer porter, dic, hòstia, què passa aquí? Després veu l'alineació i s'han fumat a Pau.
Bueno,
sembla ser que va tenir unes dècimes de febre, vòmits, que va passar una mala nit. Ho podem veure dimecres.
Bé.
Sí, dimecres, i l'altre partit està programat per diumenge...
Totes maneres, a les 5. Totes maneres, a les 5. Em preocupa zero, lo de Pau, també t'ho dic. Però el Víctor, de moment...
Sí, no és mal porteret.
No és mal porter.
Molt bé. Escolta, en futbol femení, 3-0, amb el Bilbao i l'AM, van perdre a fora.
Home...
No demanem més,
perquè els demanem massa coses.
No, estic totalment d'acord. A més, la M són setenes amb 30 punts.
Per això ho dic, home, el primer any que juguen. Estan setenes.
Saps quin és el problema? Que la setmana passada parlàvem amb una persona aquí, fora ja de micròfon, I em va començar a fer uns càlculs de, mira, si ara guanyem aquí, guanyem allà, oh, sumem, no sé què, pugem, es pot pujar, es pot pujar...
Digue-li que abandoni l'alcohol.
Poder, es pot pujar, poder.
No, home, clar que es pot.
Dis-li, la pròxima vegada que el regidor d'esports te digui això, però, dis-li, però ja tens diners per pujar.
Però és que és aquest el problema. Tornem al mateix, per poder, tots podem pujar. Però el problema és que la gestió econòmica...
Jo, de totes maneres, crec que l'AM està jugant per sobre de les...
Pues per això,
del que pensàvem, i ja és fantàstic el que estan fent.
Però si no han firmat...
Al final la Lliga és molt llarga,
però
també.
Però si no han firmat un patrocinador fins al mes de desembre.
Sí, sí, correcte.
I tenim el llista que està a l'Hockey Lliga i no té patrocinador, però que ens hem tornat bojos.
El problema és que l'esport avui hem d'estar lligat als diners. I mira, ens agradi o no.
Somiar és molt bonic i, evidentment, quan tu fas esport, doncs has de ser ambiciós. I és fantàstic. I la temporada de l'AM és de traca i mocador.
Sí, és que el problema d'això és que estem desmereixent el que estan fent ja. Sí, amb el que podien arribar a fer.
El que passa que de vegades...
Vivim el que fan ara.
De vegades un bany de realitat que serveix per tocar de peus a terra. I aquest cap de setmana, amb l'Atlètic B, que és un dels equips candidats a tal, doncs ha estat un bany de realitat.
A l'Efama no es van fotre un bany.
A veure, que sí, que hi ha un gol en pròpia porta, el que vulguis, però... per 3-0 és un bany de realitat, no? O sigui, realment, potser l'AM no està per lluitar per l'ascens. Però és que és normal. Però és que al setembre, l'escenari a 3 de febrer era estar lluitant per la permanència. I ara resulta que estem lluitant per intentar pujar d'alt. Llavors, no fiquem més pressió de la que toca.
No, clar, jo crec que l'objectiu és el mateix, permanència.
No fem volar coloms, perquè aquí, en bàsquet, portem 12 anys, ACB, ACB, però ui... perquè realment una ascens a ACB seria inassumible econòmicament.
190.000 euros.
180, sí.
180.
Sí, però el que va és que seria econòmicament inviable, doncs no cometem el mateix error en l'AM. O sigui, creem estructura. Estem parlant d'un club que d'entrada té un hàndicap molt important i és el tema de que no pots fer socis. En teoria. Perquè els teus socis ja són els pares que tens a la base. Hòstia, només falta que els demanis a més de la quota del crió o la cria que també te paguin un carnet de soci. Això és, que és futbol femení. Que ens agradi o no ens agradi, doncs...
Té la repercussió que té.
Té la repercussió que té. I que estem en una... Anava a dir ciutat, però ja diria província, que no hi ha patrocinis. Que el llista està guanyant competicions europees sense sponsor. Que el Lleida va amb un xino davant i un coreano darrere. Que el bàsquet, algun dia parlarem del bàsquet. Llavors, Pardinyes, doncs mira, el senyor Lerdauto que s'ha enrotllat. Llavors, un ascens a Liga Iberdrola pasta, eh?
Clar, és que llavors, no, home, és que estàs jugant a la Liga que juga el Barça, que juga el Real Madrid...
I és que estem parlant de que s'està negociant un conveni, amb un mínim, me sembla, que no s'ha firmat, amb un mínim de 18.000, me sembla.
Que aquesta és una altra, porta 13
mesos. 18.000 per 20 són 360.000 euros només en plantilla.
No, clar.
Cuidao.
Però és que és una primera divisió, vull dir,
no,
que claro.
Sí, que sí, clar, és el que toca. Però Lleida pot...
No, correcte.
És que te'n vas a un pressupost de 1/2 milió d'euros, eh?
Sí, no.
Que seria...
Com a mínim.
Seria el tercer pressupost més alt.
No, és inassumible.
Després de Lleida i força Lleida.
En fi, escolta, jo sempre dic el mateix.
El regidor d'esports, si no ve aquí amb nosaltres, el pròxim dia que vingui a la tertúlia política i te digui no, pujar, fes-lo tocar de peus a terra.
Sí, no, i a més, el que passa llavors és que deixes de valorar el que estan fent ara, pensant en el que pot passar.
El problema és vendre expectatives, que quan tu em preguntes pel vòlei, em dius, què, el vòlei?
Ara et preguntaré pel vòlei.
No, però és que jo no he venut res del que no ha de ser, o sigui...
Mitja taula has venut.
Sempre. Estarem 600, 700 i acabarem així. I és que és així. Tu em dius, podeu pujar? Claro.
No,
jo aconsegueixo 150.000 euros i estaré a divisió d'honor.
Bueno, l'AM, com sigui, té el proper partit interessant a casa, davant del QE, per anar allà i gaudir del joc.
Bueno, tant... Tornem a ser davant del QE, bueno, però s'ha de guanyar.
Correcte.
Però... Mira, a Lleida, l'únic esport que ha tocat sostre, que ha omplert el seu recinte... que ha aconseguit una identificació de la ciutat, va ser el bàsquet.
Caprabo-Lleida.
Caprabo-Lleida, quan comença la primera temporada de l'Eport, el Ferran Vidal, el president, li diu a l'Edu Torres i a Miquel Domingo, entrenador i segon, hòstia, sobretot, intentem no quedar últims. Sí, aquesta era l'expectativa. I l'equip comença a guanyar. I guanya. I es fot al playoff. I el pobre Ferran... Bueno, va, venga, va, ja que hi som, però hòstia, a veure d'on treu els diners, però bueno, ja ho farem.
Un mal de cap.
Alicant, que vam anar a pensió Lolita, perquè dormíem en una pensió i menjàvem en un bar a 200 metres de l'hotel.
A l'Utendo.
Que l'Edu Torres va agafar un rebot de nassos. Però Ferran Vidal, que després se li mana l'olla just quan estàvem a dalt, però ho va tenir molt clar. I va dir, bueno, noi, arribarem fins on arribarem. I el segon any, doncs, se va repetir, se va pujar, però però en cap moment a mitja temporada es va començar a parlar d'ACB.
Clar, clar.
I sense parlar d'ACB, pim-pam-pum, bocadillo de turn.
Vam estar a ACB.
Sí, sí. Si el Ferran Vidal a la mitja temporada hagués començat a parlar d'ACB, i ara firmo un maquet, i ara firmo... Perquè
és un error, jo crec que és un error.
Ascens, vale, en femení, vale, tens pasta per fer dos o tres fitxatges que són els que poden acabar.
Si tu ho has dit, 500.000 euros.
Bueno, doncs ja està. Aleshores, toquem
que són
de peus
molts
a terra,
diners,
perquè allò del bàsquet va passar una vegada i és molt complicat que repeteixi. L'escenari ara mateix, jo crec, per l'AM femení, no és de Liga Iberdrola, que ja m'agradaria, perquè com a feina de club... ahir debuta la Ona Baradat, que és una nena que acaba de fer 16 anys. Internacional sots 14, sots 15... Bueno, se treballa per necessitat, també, però se treballa bé en la base. El primer equip ja... Hi ha moltes noies de Lleida. Bueno, fem projecte.
Que això està molt bé,
Consolidem-la amb el futbol professional, entre cometes, femení. Fem projecte i a veure si surten més ones, i a l'abril... Rodrigo, que crec que també és una jugadora doncs, que pot arribar, i quan això ho tinguem, bueno, valorem si podem entrar a Liga Retro.
I dona temps per estar una mica en aquesta categoria, assentar-se, agafar experiència...
I ens agradaria el futbol masculí assentar-nos a segona A.
Clar, però necessiten un recorregut d'agafar experiència, de tal, no?
Correcte.
I quan ja tinguis aquesta experiència, juntament amb la gent que et ve de la base, doncs prepares un projecte per donar el salt, però... Mm-hmm.
I educar també a la gent, que una de les claus del bàsquet també, jo me'n recordo que jugàvem a Liga EVA i l'entrada valia 500 pessetes. Que ens fotíem les mans al cap, perquè allà sempre hi ha hagut la cultura, me lo portaria de futbol sala, entrar, es coneixis el calpe, tal, pa dentro. El voleibol, pa dentro. El bàsquet, Liga EVA, 500 peles d'entrada. L'Eporo me sembla que eren 700, i el carrer no sé si valia 5 o 6.000 pessetes. Però què va fer això?
Que li dóna valor.
La gent va agafar la cultura de pagar. Escolta, jo vull bàsquet, jo he de pagar. I quan vas pujar a la CB i l'entrada ja eren 3.000 peles i el carnet 30 o 40.000, la gent tracatrà. I 5.000 socis.
I li va donar valor.
I li va donar valor. Doncs amb el futbol femení també, que és una mica salvant la distància el que va passar amb el bàsquet, també cal aquesta feina d'educar, entre cometes,
sí,
a la gent.
Que
tu tens una segona de futbol, això vol pasta. No pots pagar 3 euros d'entrada. No pots pagar 40 o 50 euros de carnet. No, sí, no, sí. Això és futbol professional femení. Després ja veurem si la ciutat dona o no dona.
Canviant de tema, el Juanjo Garra, al cap de setmana, encara sense bar, però amb pista de vòlei muntada, 0-3, davant del Sant Roque.
Sí, co-líder, bueno, tenen dos jugadors d'ells, de exjugadors de Superliga, de vecindario, i...
Però van jugar bé, realment.
Vam jugar molt bé, el segon set el vam tenir, vam estar per davant, i vam acabar 27-29, vull dir que va estar lluitat, el tercer set no, però el primer i el segon va estar lluitat i vam estar molt bé.
Proper partit contra Sant Martí.
Fora.
Fora.
Complicat aquest també, però...
Aquests són cinquers, eh?
Sí, Sant Martí és una plantilla molt jove, que juguen junts des de que són cadets i sempre és molt complicat el desplaçament. A part que és 8:30, que sempre acabem jugant a les 10 de la nit, perquè sempre hi ha partits abans i doncs, acabem jugant a les tantes i sortim a la 1 de la matinada d'allí. I, però bueno, no passa res.
Escolta, amb hoquei, Xavi... Bueno,
Girona
2, Lleida llista 1.
Ja.
Bueno, no hi ha senyal d'alarma, però Lleida llista és 9 amb 21 punts.
Ja ho dèiem la setmana passada, no es poden adormir. El partit contra el Girona va ser una llàstima. Van jugar força bé, ho van poder arribar a empatar, inclús es diria arribar a guanyar. Però, bueno, el resultat és el que hi ha i la plantilla és la que té.
És un resultat curtet, 2-1. És com un
partit de futbol. Però va ser que un estira de ronça important, Està força bé, lluitat per les dues... pels dos cantors i, bueno, pues bé, però no se poden adormir.
Però el llista jo penso que és això, no?, que té els peus a terra. Aquest any no pot vendre una cosa que...
Bueno, el president ja ho ha dit, que és un any en el que han de refer bases i fer equip. Els que han marxat i els que es queden són més grans.
Però que l'Enric no pot...
La cantera, que vam tindre que jugar, perquè no...
És que som uns desgraciats.
Clar,
és que tallem a Giuliani, que no havia rendit, Hòstia, jo, Uri Vives, que era el tio que està tal no sé què, apendicitis.
Clar, i estarà, aquest home estarà...
Totes les lesions són dolentes i és una, com un piano i tal. Però, hòstia, apendicitis, clar, és que apendicitis és un mes.
Clar, com a mínim.
Com a mínim, perquè clar, el que és un esport de contacte.
Sí, sí, el problema és això.
Anem amb sis sèniors.
Sí, sí,
bueno, doncs pues, empates a Lloret, que era el cué, que allí sí que és on potser podies rascar, i perds per la mínima a Girona. Pues, no pots demanar res, el que passa que d'això som una mica desgraciadets aquest any, tu, perquè ens va tot al revés.
Les noies del Vilassana sí que, escolta, Vilassana 7, Vilanova 0.
Van desfogar.
Perfecte. El proper partit juguen davant del Manlleu, que és líder, són líders, serà difícil. Escolta, en bàsquet, res, que ens queda un minut. Mm-hmm. El Forcellera va guanyar a casa, 87-80, davant del Castelló.
Prou,
No ha millorat gaire la seva situació a la classificació, però almenys no s'ha quedat més enrere.
Home, però fer aquesta remuntada anímicament va molt bé, eh?
Sí.
Sí, ah, sí. Sobretot per tornar a enganxar la gent.
Claro. Correcte.
Que va al Barris, no, porta un anyet, que tal. No, i el Tau està allí, eh?
Sí.
Ah, el Tau Castelló... El pots fotre amb un lío.
Proper partit a Oviedo. El Pardinyes va perdre a casa 85-97 davant del Girona. Un altre enfrontament davant del Girona. I les noies del Cedis, la Seu, sí que van guanyar 68-74 davant de l'Extremadura.
Tancant el mes de gener terrorífic en competició europea de desplaçaments. És que se'n van anar d'Èlgica a Càceres.
Déu-n'hi-do, la tornada de la... De l'eliminatòria europea va ser dura, després de la victòria a casa.
Sí, però això no ha de...
No passa res, però...
La temporada és brutal, és l'any de l'estrena a Europa, guanyen aquí de 14, i allí doncs, ja està bé el partit, i bueno, doncs elles te fiquen el llindar aquell de l'agressivitat altíssim, és allò que deia Obrador, no sé si Obradovich, em sembla que tu has 50 faltes que no te les van a pitar.
I per estadística, també.
Exacte. Llavors, davant d'aquesta agressivitat, doncs, bueno, se'ns va fer bola, i ja està. No vam tenir el dia en atac, i el somni europeu, doncs, se'ns va fer massa llarg. Però la temporada d'Europa és de tragar.
No, és magnífica. Albert, Xavi, Vanessa, escolta, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana.
Gràcies a tu.
I nosaltres, senyals horàries, arribem a les 2, demà i tornem a les 12:20.